Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que el kèfir és la llet fermentada més antiga que existeix i el seu origen es situa a les muntanyes del Caucas? El kèfir té moltes propietats i així també ho evidencia la longevitat de les persones que viuen en aquests poblats que habitualment consumeixen aquests aliments des de fa moltíssims anys. L'acció de les bactèries i llevats al kèfir incrementen el valor biològic de les proteïnes de la llet, produeixen la síntesi de la vitamina B, és una font important de potassi, fòsfor i calci, equilibra la flora intestinal, prové moltes enfermetats, sintetitza l'àcid làctic i afavoreix la digestibilitat de la llet. En dues paraules, és fantàstic. Per altra banda, si és amb llet de cabra, té molt poca proporció de lactosa i moltes persones que no poden prendre llet de vaca toleren, en canvi, aquesta llet de cabra. Tot i així, també trobareu kèfir d'aigua. Doncs vinga, va, agafeu un bon kèfir, poseu-hi quatre figues o un tall de fruita, una miqueta de mel, o sense mel, si voleu, i vinga, quin esmorzar més deliciós. Bon profit!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts,
tothom! Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que comencem el desembre, s'acosten les festes de Nadal i a la Fonda sempre hi ha gana i set de disfrutar, de veure i de compartir. Hem començat una mica saludables sabent què és el kèfir. Ara anirem a la Gui Virgínies perquè l'Òscar Gómez ens porta un restaurant d'Olot. Avui també fem una ruta formatgera, la de Crefa, clar, que ens anem cap a l'Alt Empordà. Després anirem cap a la Vall d'Aran a veure com fan unes tomates molt especials. I el reportatge del dia, cap a Viladrau, perquè allà hi tenim una persona fantàstica que ens explicarà tots els ets i uts de les castanyes. De fet, sabeu què ens diu? Que les castanyes, de fet, el castanyer, és com el porc, que s'aprofita tot. Què us sembla? Ni a mi o no? Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja tenim aquí la nostra guia Virgínies de la restauració de la Fonda de Catalunya Ràdio. I qui tenim preparat? Doncs l'Òscar Gómez. Òscar, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, Pep.
Què, cap on anem avui?
Avui anem a la Garrotxa.
Vas cap a casa?
Sí, avui reconec que he anat a la Garrotxa, que és un lloc que a mi m'enamora i a la meva companya més, perquè a més li recorda una mica Galícia. Ella és gallega i li té el cor robat, la Garrotxa.
Home, si vens un dissabte d'aquests plujosos que...
Exacte, ella diu, me gusta, o m'ho diu en castellà, me gusta porque tarda en abrir el día, como en mi casa, como en Galicia.
A veure, i què hi vas menjar aquí, a la Canal?
Doncs mira, a la Canal vaig menjar diverses coses, però sobretot t'haig de començar recomanant l'espatlla de xai amb mel i romaní, que em sembla un plat tan bo, tan bo, tan bo, que val la pena el viatge només per aquest plat.
Clar, és que, de fet, moltes vegades en parlem, és a dir, la gent quan són forofus del xai i a casa no estan acostumats a menjar-ne, potser perquè no en troben de bo, o potser perquè allò de, per l'olor que a vegades fa cuinar, que hi ha molta gent que no li agrada, i en canvi, els que som uns forofus del xai, això ens apassiona, és per nosaltres, bueno, un dels millors aromes, no? I clar, a la Garrotxa hi ha molt bon xai perquè, per sort, encara tenim pastors que pasturen amb els xais.
Totalment, i en aquest cas el tractant molt bé, el cuinant molt bé, estava totalment malós. Mira, només et diré que no he fet servir el ganivet per menjar-me aquest xai. amb una forquilla i una cullera que he fet servir per servir-me la salsa, amb la mateixa cullera, ja anava separant-me la forquilla amb una portada a la boca, el ganivet no l'he hagut ni de tocar.
Déu-n'hi-do, tenim aquesta espatlla de xai d'aquí del restaurant La Canal, i després què hi tenim?
Mira, he menjat també botifarra esparracada amb rossinyols. He menjat també una sopa de ceba, que m'han preguntat si volia amb ou o sense ou. I jo li he dit que, evidentment, amb un ou a dintre, perquè li dona molta més substància. He menjat galta amb bolets, una galta molt ben cuita, amb bolets. Hi havia diversos bolets, he vist gianegues, que a més també és un bolet que a mi m'agrada molt, i és un plat d'agafar pa i vinga, deixa't anar.
Clar, són d'aquell tipus de plats que moltes vegades no els trobes en un restaurant convencional, segons quins.
Clar, per això fem una guia, per anar trobant aquests jocs tan, tan divertits i tan xulos i els poder-los recomanar.
I de ben segur que suposo que ha fet algun postre, perquè allà l'Eva té una bona proposta dolça.
Sí, la carta de dolços és molt extensa. Jo he menjat un que m'ha agradat, que és un pastís de crema i gema cremada, perquè a mi m'agrada molt la crema. He dit, home, si a la crema li poses la gema cremada per sobre, és brutal. Però, a més, encara m'he demanat un d'un perfil una mica més gastronòmic, dels que té la Eva, que són especials, pots ser d'autor, si vols dir, que era de xocolata blanca, mousse, raïm i Pedro Ximénez. I aquest m'ha semblat increïble. Aquest m'ha semblat una fantasia de postre, super suau a la boca, t'embolcallava de sabors, t'omplia tot, era com una explosió però de suavitat, com un tsunami suau, bum, i el dolçor controlat, el raïm esclatava quan te'l posaves a la boca. Era realment un postre d'aquest que trigaré molt a oblidar-lo.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la Fonda de Catalunya Ràdio, al restaurant La Canal d'Olot. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Robert, molt bon dia.
Bon dia.
Què fa un tio del Maresme fent tomata confitada a la Vall d'Aran?
Doncs va ser arran d'un accident. Vaig marxar fa 17 anys a viure a la Vall d'Aran per un canvi de vida, em dedicava a la informàtica. I res, buscant un canvi de vida, vaig anar a treballar a l'estació d'esquí i al cap de 7 o 8 anys elaborava aquesta conserva de tomàquet sec, que és un tomàquet del Maresme, un tomàquet aixecat al sol. I bueno, era una conserva que elaborava per la meva mare i la gent comences a donar a provar, la gent li agrada i vam decidir pues, començar a fer alguna fireta i tal, i d'aquí va néixer el que és Encantaran.
Què té la muntanya, què té la Vall d'Aran que emmetzina a tanta gent?
Aviam, jo soc de Cabrera de Mar, soc d'un lloc de mar, però la muntanya sempre m'ha agradat molt i jo crec que el que capta és, sobretot sempre ho dic, les quatre estacions de l'any, que són molt marcades. Saps quan estàs a primavera, saps quan estàs a l'estiu, a l'hivern i a la tardor, que per mi és la millor temporada de l'any.
Quin és el secret d'una bona tomata confitada?
El secret d'una bona conserva? Deixant a banda la tomàqueta confitada, crec que és la que fem des de ja fa 10 anys, és fer-la com si la fessis per tu, per casa.
Clar, pètals de tomata assecats tranquil·lament, un bon oli d'oliva verge extra, bones herbes, alguna bona espècie, però a més una cosa important, i és que comences per la tomata i te'n dones compte que en aquell territori hi ha altres coses, com també, per exemple, bons formatges.
Correcte. Ja sabeu que els formatges, doncs, bueno, tenim, nosaltres treballem el formatge d'ovella i també el treballem amb el conservem amb oli d'oliva, amb una maceració de 8 setmanes.
Ara s'ha posat molt de moda aquest concepte del dip, no? Podríem dir la cultura, això de l'untar, no? Això, diguem-ne, la cuina francesa amb el món de la tapenade és molt conegut, però vosaltres heu evolucionat, diguem-ne, aquesta tapenade.
Sí, correcte. Com dius, la tapenade és francesa, de l'origen de la Provença, i ells la fan amb oliva negra, i es diu tapenade perquè conté bastanta tàpara. I nosaltres el que hem fet és, si li posen l'anxova, ja que teníem el nostre producte estrella amb el que vam començar era el tomàquet sec, i el que vam fer va ser treure l'anxova i afegir-li el tomàquet sec. I la veritat és que és el producte que vam presentar a Fòrum Gastronòmic el 2019 i és un producte que està funcionant molt i molt bé, molt fresca, amb un tall gruixut i està funcionant força bé.
Home, de fet, si parlem d'anxoves i parlem de tomàquet sec, hi ha una cosa en comú que és l'umami, no?
Correcte, l'umami, una cosa que vaig aprendre arrel de les conserves, no sabia que era aquest sabor, és una paraula que m'agrada molt, i podem dir que l'umami, per al que no ho sàpiga, és tot el que no sigui dolç, salat, amarg o àcid, i el notem al centre de la llengua.
Gràcies, Robert.
Gràcies a tu, Pep.
A Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà us ofereix aquest espai.
I avui fem ruta formatgera, i és que ens encanta el formatge aquí a la Fonda. Per què? Doncs perquè és un producte viu com la cervesa artesana, com el vi, com els escumosos, com els vins naturals, i això ens fa feliços. I avui ens anem a l'Empordà, perquè, atenció, la ruta formatgera d'avui l'anem a fer a un celler. Josep Serra, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Què tal? Com anem per aquí a la vinyeta?
Molt bé, amb una miqueta de tramuntana avui. Perfecte.
Ja va bé, ja va bé. Escolta, parlem de la vinyeta, que de fet va ser un dels primers programes de la Fonda en podcast, però avui no parlem de vi, sinó parlem de formatges, perquè amb aquests mesos que han passat heu muntat una formatgeria. Com ha anat això?
Sí, bueno, el nostre projecte va néixer amb la vinya i el vi, però de fa uns anys que treballem ecològicament i vam pensar que quina manera millor de controlar l'herba a les nostres vinyes que posant-hi un ramat. I del ramat vam pensar que potser en podríem fer formatge.
Clar, tenir bones ovelles que es mengin, diguem-ne, facin la neteja, aquí en aquest cas, en lloc del sotabosc, que és del sotacam, de les sotavinyes, i et permet també, doncs, això, no?, tenir ovelles que donen llet i que en pots fer formatge. I em fas una bona colla, tu, de formatges aquí, Josep?
Sí, actualment fem formatges tant d'ovella, com de vaca, com de cabra. De moment comprem la llet, i és llet de ramaders de proximitat.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això, i és allò, el dia que ja ho puguis ser-ho, totalment, no, aquí, perquè tens els pollastres que fan uns ous fantàstics, a part, com dèiem, de la vinya, també tens la mel, ara les ovelles, la formatgeria, és això que en diuen, no?, el farm to table, no?, el cap i la fi?
Bé, és intentar tenir una explotació diversa i sostenible i coherent, no?, una miqueta com tenien segurament els nostres avis i avantpassats, no?, que feien una miqueta de tot, aprofitant tots els recursos que els donava la terra.
Clar, i de fet també hi ha una cosa important en tot això, que és, diguem-ne, la comunitat que pots fer al voltant, no? És a dir, la gent, diguem-ne, la gent que t'ajuda amb la part del vi, amb la part dels ous, amb la part del formatge, perquè barrejar un pagès amb una vinya, amb viticultors, no?, amb gent que treballa a la terra, suposo que també deu ser un aspecte interessant aquest, el de tenir tanta gent diversa, diguem-ne, en un mateix projecte tan petit com el que tens tu.
Bé, és molt bonic perquè les interaccions que s'hi generen, bueno, són bestials, bueno, multipliquen, no?, realment. I en el cas del formatge, el fet de poder-ho fer en una explotació de vinya ens obre molts horitzons. Ja no només parlo de maridatges, eh? Imagina't, no sé, ens plantegem en un futur, doncs, poder fer algun formatge fumat amb els serments de la vinya, o algun formatge com fan els italians, enterrat amb la brisa, amb les pells i amb les llavors del raïm, després de premsar.
Sí, sí, com el testo amb l'Albarola, no?
Exacte.
Quants en feu ara de formatges, Josep?
Sí, ara en tenim un parell de vaca, fem un que li diguem el menut, que de fet és amb el que vam començar, que és un formatge, una elaboració així tipus camembert, de llet crua, amb un maset de maduració i d'aquests amb l'escorça blanca pròpia del fong del càndido. Després en fem un altre que li diem el borratxo.
Aquest.
I aquest ja t'imagines per on anem, no?
Ja hi ha una declaració d'intencions aquí, eh?
Sí, aquest el submergim en vi un parell de cops per setmana i així doncs el vi condiciona una miqueta l'escorça que en resulta, fa que no hi creixin els fongs i finalment condiciona la textura del formatge. Mm-hmm.
Déu-n'hi-do. Aquests en vaca i amb ovella?
Amb ovella només en fem un, que és una peça d'un quilo i mig, és una pasta premsada, és dieta ecològica, i el deixem madurar entre 4 i 5 mesos. Després la peça aquesta la tallem en punyes i li diguem el cunyat.
El cunyat, mira.
El cunyat, sí.
I amb cabra, què feu amb cabra?
I en cabra, bueno, utilitzem una llet molt bona d'una companya que està a cavall de l'Alt i el Baix Empordà, la Judit, que ella fa formatges pel seu compte, es diu Pastura Bosc. Però bé, encara li sobra una part de la llet que ens va perfecte a nosaltres per fer un formatge de pasta tova amb un meset i mig de maduració, que el fem així de llet crua, i deixem l'escorça florida, que surti el fong natural, que li donen les nostres condicions, i un formatge que li diguem el cornut.
El cornut, Déu-n'hi-do. Clar, amb tot això jo em suposo que deu anar molt bé, com deies, perquè la gent que ara està tan acostumada a anar als cellers i a poder fer algun tast, aquí el tast, diguem-ne, s'amplia amb els formatges que fas i amb els embotits també que feu a casa, no?
Sí, sí, fem unes visites, bueno, per venir amb temps i complementar-les amb un bon esmorzar o amb un bon pícnic, però sempre el dia amb la panxa plena és molt més bo. I poder-ho fer amb productes de casa, doncs, què millor.
Exacte, ara anava a dir, clar, ja ens els has explicat tots, però si haguessis de triar un formatge i un vi dels que fas per a fer aquell maridatge icònic, el que et prendries ara mateix, què faries? Quin formatge i quin vi triaries?
Home, sempre és difícil, eh? Ara em poses en un compromís. Però mira, si m'he de mullar, a mi m'agrada molt un vi que fem, que es diu Llavors Blanc, que el fem amb vinyes velles de 70 anys, així més de muntanya, bé, muntanya entre cometes, eh? Dels peus de l'Albera. Són vinyes de Macabeu i de Garnatxa Roja, amb un pas parcial per bota. Això li dona una certa complexitat, però sense perdre la fruitositat i també una bona acidesa. I això, doncs, combina molt i molt bé, per exemple, amb aquest últim formatge que us deia, amb el cornut, amb el de cabra.
Doncs ens els quedem, va, ens els quedem tots dos. Ja pots començar a fer lloc perquè acabem el programa i venim cap aquí, eh?
Va, que us espero, eh?
Josep Serra, de La Vinyeta, moltíssimes gràcies i seguim la ruta formatgera.
Un plaer, us espero a tots a La Vinyeta.
Fins
moltes
ara.
Gràcies. Fins ara. Adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
Aquest home avui m'ha fet matinar, eh? Són 7:45 i m'ha dit, diu, sí, vine aviat perquè després tinc visites i aniríem malament. Em fa pujar aquesta pujada d'aquí. I, de fet, avui, no sé, parlarem de moltes coses, però ja és una declaració d'intencions que quan estic pujant aquí, aquesta pujadeta que hi ha, digui espai de consciència. De fet, jo avui el que vinc a fer és a parlar de castanyes, però segurament que acabarem parlant de consciència. Mira, ja el veig aquí, que està remenant el foc. Joaquim, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què fots a 7:45 ja aquí amb el foc encès?
Bueno, és el nostre dia d'arrencada. Aquí arrenquem ja a primera hora amb el foc i aquí doncs, tota la gent que treballem cada dia ens trobem aquí al costat del foc i planifiquem doncs, tot com anirà la jornada.
Estem molt a prop del poble de Viladrau, aquí al costat de la carretera. Jo et deia que estava veient aquí que diu, el primer de tot, espai de consciència. Clar, només veient aquestes muntanyes tan boniques que hi ha aquí, hi ha... I un ja es pot ser conscient una mica de la riquesa, no?, de, que hi ha al bosc.
Sí, sí, no, no, és que aquí aquest racó que tenim, que estem nosaltres, és un dels racons més macos, de, jo diria, d'aquí del Parc Natural del Montseny, i, bueno, clar, ja veus aquí davant les Tres Maries, Sant Segimon, la sala on han nascut en Serrallonga, Castanyers, bueno, això ho tenim tot aquí.
Tu ja tens una certa edat per poder explicar moltes històries. Suposo que aquí, al voltant d'aquest foc, amb tots aquests socs de castanyer que s'hi deuen asseure una bona colla de gent cada setmana, en deus explicar moltes històries. Tu en tens històries per explicar?
Moltes, moltes. Gent que, bueno, que s'emociona, que se'ns abraça perquè diu... És que això és increïble que encara ho pugueu conservar, no? I aquesta manera de fer i aquesta com desconnexió, no? D'estar aquí, però alhora estar al dia, no? I això, no? Aquest cant que sentim dels ocells, aquest d'allò... I ja dic, moltes històries personals, gent que resulta que no es coneix des d'ara, resulta que després coneixes el seu entorn o això, o gent que t'han conegut, que t'explica... Mira, per exemple, avui venen uns que ens van conèixer fa 4 anys a una fira del Poble Nou, no? I, mira, han pensat en nosaltres, no? Doncs aquesta gent venen avui, vull dir que són coses molt maques el que ens passa.
Som en plena tardor, època de castanyes, i tu, Joaquim, com se't va ocórrer muntar aquest centre de manipulació de la castanya aquí a Viladrau?
Bueno, bàsicament va ser perquè, mira, ens van fixar que la castanya que es venia a la fira no tenia cap tipus de control sanitari, es recollia de manera il·legal i els portava de fora i no es deia. I, bueno, van començar a donar voltes a aquest tema i bueno, que hauríem de fer alguna cosa per salvar els castanyers, per d'allò, però, clar, no hi ha cultura de castanya i van anar donant voltes amb aquest tema, no? I, bueno, fins que van dir, home, és que aquí hauríem de poder fer un centre de divulgació de cultura de la castanya, del bosc, del territori, perquè això s'està perdent tot. Tenim 2.000 hectàrees de castanyes abandonades i van anar donant voltes a aquest tema i la veritat és que estem molt contents.
A què et dedicaves tu abans?
Bueno, jo era pagès, jo tenia vaques, tenia porcs, tenia terres i, bueno, la vida porta amb aquestes coses i jo crec que, bueno, perquè passin aquestes coses has d'estar allà, no?
Ara som a la tardor, tenim els boscos humits, per sort no patim, diguem-ne, o no hauríem de patir per si hi ha algun incendi, però, clar, suposo que cada estiu l'ai al cor sempre, no?, de que no pugui passar una desgràcia.
Sí, això sí, home, nosaltres creiem que aquest tema el portem tots, perquè és un que es comenta molt sovint, que tenim un parc i que l'hem de gestionar perquè algun dia pot passar alguna cosa grossa. I creiem que nosaltres som una eina clau, perquè nosaltres deixem els boscos com jardins. I, bueno, doncs, tenim les finques molt escampades per tot el parc i, bueno, doncs, pot ser un fre. Per tant, hem d'intentar augmentar que... l'extensió de neteja d'aquestes finques perquè això no ens passés.
Clar, suposo que deu ser una mica, diguem-ne, o difícil o potser no tan difícil, però sí una mica carregós lidiar, és a dir, anar amb propietari per propietari i explicar-los el projecte, no? Al principi, no sé si devien prendre gaire en sèrio.
Bueno, això ha canviat molt. Jo encara me'n recordo aquell primer dia que la gent del poble, de l'entorn, que estava molt relacionada amb bosc, et deia, què penseu fer amb les castanyes, no? O aquella primera finca que vam agafar, que estàvem netejant, i van passar tres senyors, gent que havien treballat al bosc, i ens diu, però què esteu fent? I dic, netejant castanyers. Diu, però que no veieu, que estan tots morts. Bueno, ara aquesta gent es treu en el barret de la feina que estem fent nosaltres i per sort no tenim problemes, o sigui, tenim tanta feina per fer que no hem d'anar a buscar propietaris, no? Vull dir, ens van venint, vull dir que en allò, perquè és el boca a boca, que la gent s'adona que, clar, nosaltres tornem a entrar en producció a les finques, les gestionem, i, bueno, la veritat és que amb això no tenim problema.
Clar, hi ha una cosa que moltes vegades quan parlem del bosc, i aquí que estem ben bé al mig del bosc, s'ha de parlar precisament del respecte, no? D'aquesta consciència amb aquest cartellet que tens aquí a l'entrada que hi ha. Tenim prou consciència al bosc?
Home, em falta, sí. Jo crec, ja, també s'ha de dir una cosa, que la gent que ve a casa nostra, jo crec que en té, però hi ha molta feina a fer. I per tant, jo una de les coses que haig d'agrair molt, doncs, als mitjans de comunicació, que aquest any han fet una feinada impressionant. Hem notat molta més conscienciació de la que hi havia. Jo crec que estem en el camí i tenim les eines per fer-ho.
Però encara hi ha molta gent que es pensa que el bosc és de tothom i que hi pot fer qualsevol cosa.
Sí. D'aquests, doncs sovint ens en trobem, no? I, bueno, doncs, nosaltres informem, nosaltres no ens volem enfrontar a ningú, nosaltres informem i entenem que la persona és prou intel·ligent com per comprendre-ho i entendre-ho, no? I nosaltres dediquem molts diners, molts esforços a la gestió d'aquests boscos i, bueno, doncs creiem en això.
Joaquim, tu arribes amb un bosc, el comenceu a netejar, a treballar. Suposo que hi ha una cosa que és important, perquè moltes vegades tu veus castanyes que en sabem poc, és a dir, nosaltres comprem la castanya a la fruiteria i ja sabem que aquella és bona, però moltes vegades te'n vas al bosc i no totes ho són. La gran, podríem dir, saviesa del món de la castanya, del castanyer, és com el porc que s'aprofita tot?
Sí, no, s'aprofita tot. Nosaltres, quan... imagina't si aprofitem tot, que ahir van estar aquí una gent de França que ens van portar unes idees simples, molt simples, de fer una cosa amb els pallons, no? Que dius, és increïble, però si això ho tenim aquí, no? I mira, és ara un tema que, bueno, potser d'aquí unes setmanes ens hi ficarem aquest tema perquè és una idea xula, eh? Però sí, s'aprofita tot, eh? Nosaltres li anem donant voltes i anem cada vegada... Bueno, hi ha moltes coses per fer i moltes portes per obrir.
Com es gestiona un bosc de castanyers?
Bueno, primera hi ha d'haver aquest acord, no? Aquest acord amb el propietari, i allò de dir, anem tots a una, Vull dir, aquí, més que jo, la paraula propietari la veig com molt grossa, no? És més la persona que allà, que tens aquesta confiança de dir, escolta, aquí sumem, comencem amb poc, comencem, normalment ens mirem la finca, valorem dintre de la finca, doncs, la zona, doncs, que hi podem actuar millor per la situació dels camins, perquè sempre intentem que faci un circuit al camí, perquè ens va millor per treballar, i la zona, doncs, que està en més bones condicions, no? I comencem aquí per poc, fem l'acord amb el propietari i perquè vegi com ho fem, no? I un cop veu la manera que treballem, bueno, això en 3-4 anys canvia molt. De fet, una de les coses que preocupa el propietari és, sobretot, aquest descontrol per la finca, no? De gent i tot això, que hi té por que com ho pararem, això, no? I no. Això és increïble, en 3-4 anys està solucionat, Però ve sempre l'excepció, però bé, funciona bé, el propietari està content i, bueno, i sumem bé.
Clar, per un que no en sap del tema del bosc, que veu un bosc ple d'arbres, però vosaltres suposo que deu veure, mira, aquest va bé, aquest no va bé, aquest és molt petit, perquè, clar, quan dius tu, no?, el descontrol. I aquí és on arriba també que, diguem-ne, que per una banda tens els castanyers que acabaran fent castanyes i altres que, no sé, si dius, aquest val millor per llenya o per què?
Sí. De fet, nosaltres som un exemple, no?, de com una gestió diferent que es fa en el bosc, no?, perquè... Hi ha gent que ens coneix però cantó de la fusta i bé diu, home, és que clar, vosaltres deveu tallar molts arbres. Dic, bueno, no, tallem els que fan falta, però si no, no en tallem. Nosaltres anem primer a salvar els castanyers. I els castanyers necessiten aire i sol i espai. I si fan os aquell roure o aquell alzina o aquell altre castanyer d'allò, doncs valorem. I després, doncs això, doncs una part per anar per llenya i l'altra doncs, per anar per fer bancs o mobles o taules o estructures. Vull dir que és el reprofitament que fem.
Clar, amb 2.000 hectàrees, i suposo que les castanyes, evidentment, doncs, diguem-ne que cauen o es cullen a la mateixa època, no sé, quanta gent sou a collir castanyes vosaltres?
Mira, aquest any, és que cada any és diferent, és boig, la natura és increïble, no? Aquest any hem sigut 49 persones, I bé, molt bé, eh? La veritat és que això quan s'engega és que és sorprenent, eh? Perquè passes de que te la veus a vindre, però clar, no acaba d'engegar. I quan s'engega, és que et falten persones, et falten mans, els propietaris et truquen, les botigues et truquen, bueno, és bastant bueno, moguda la cosa.
Joaquim, i jo com ho sé a l'hora d'acollir, quines castanyes haig d'acollir? Perquè això, clar, es cullen totes o què?
Bueno, també s'ha de dir una cosa. Nosaltres els boscos que gestionem els portem al dia. Nosaltres aquests boscos s'hi va cada dia. Per tant, collim les castanyes de cada dia. Vale? No anem a un bosc a collir que fa 8 setmanes, que posa 8 dies que les castanyes estan a terra. Per tant, les portem molt al dia. Després, tota la gent que recull castanyes, els formem, no? Quines castanyes poden recollir, quines no, perquè només volem les millors. Eh? I això, quan un coneix les que ha de recollir, és fantàstic, perquè quan arriba, això pot passar la primera vegada que un collidor sigui nou, però quan arriba es fa un control de qualitat, no? I després ja saben les que han de collir i les que no.
Veig aquí que hi ha una mena de, no sé si què és exactament, però fa molt de soroll aquí. Pel micro es cola molt poquet, però això, què hi tens aquí? Perquè semblaria un forn, un ventilador, un extractor, què és això?
Això és el secadero. Aquí és on estem ara precisament, secant castanyes, perquè aquestes castanyes d'aquí 5 o 6 dies ja n'hi començant a haver per diferents llocs de Catalunya, i és la castanya deshidratada, que en català nosaltres en diem secallona, val? I a partir d'aquesta castanya doncs ja farem la farina de castanya.
Anem-la a veure?
Perfecte, ja podem anar.
Caram, tu, aquí tens... Una bona colla de quilos de castanyes, eh?
Sí, home, aquest any n'hi tenim menys perquè la collita ha sigut més curta, doncs, degut a les temperatures. Aquí deuen haver uns 3.500 quilos, eh? I ara, doncs, les estem deshidratant.
Clar, hi ha l'aire calent que va per sota i va pujant cap aquí i les va secant, no?
Clar. La castanya, per assecar-la, doncs, és molt lent, però molt constant, perquè si tens una avaria, per tant, tot ho hem de tindre a punt perquè no falli durant aproximadament uns 5 dies.
Deixem que vagin fent i ens anem a veure la fusta.
Perfecte.
Carai, tu, aquí d'aquest any és d'on hi ha, però... peces diferents de fustes, una taula i tot.
Sí, sí, mira, això són... Tot el món aquest de la fusta, doncs aquí fustes rares, taules, bancs, bigues per cases, bueno, tot és el que anem sortint del bosc, nosaltres ho portem cap aquí, ho saquem i després ho fem tot a mida del client.
Clar, jo veig aquí, per exemple, tens aquí, no sé, són bigues, això?
Sí, això és per un client, doncs, que ens va trucar, que està restaurant una casa... I bueno, es va enterar que una de les millors fustes que hi ha per les bigues és la fusta de castanyer. I miren, s'han carregat les bigues, aquí estes, veieu, tenen la cara plana, que és la cara que anirà a dalt, i per baix es veurà la cara rústica. I després aquí sobre li hem preparat l'enllatat, unes llates que tenim aquí a l'altre cantó, i a sobre de les llates anirà la rajola i després anirà la teula.
Carai, unes bigues. Va, aquesta taula, aquesta... No em diguis del nom, però per qui és aquesta taula tan eixurida?
Home, per una persona molt maca, una persona que s'estima molt el Montseny i que això és una cosa que ho tindrà per la vida. I ell va triar aquesta fusta i nosaltres li hem fet el gust seu, li hem buscat les seves vetes i bueno, ja ho veieu tot amb sema, bueno, molt especial.
Veig també una cosa molt xula que tens aquí, que són aquests pals per tancar finques. Això també, clar, molt natural, no?
Sí, sí. Sí, sí, són els pals. Doncs ja ho veieu, aquí els pals que li han fet la punta, uns són amb pell, els altres són sense pell. Aquests d'aquí, bueno, aquí en tenim uns, que fem les puntes cremades, no?
Perquè... I per què ho feu, això?
O perquè aguanten més.
Ah, coi.
Sí, clar, encara és més natural. La mateixa pell que traiem del pal la fem servir per cremar el mateix pal i després fem la punta cremada.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mira, allà ja veig una balla, però aquesta és de llates, no?
Sí, és una llata, que en diem llata, bueno, una tanca rústica, fem tramades de 2 metres i així la gent se les pot muntar. I aquesta que és més, no és tan tupida, aquí en tenim una de més tupida, aquella dreta del cantó esquerre, vol dir que, bueno, fem coses així, bueno, rústiques.
Clar, és que jo estic aquí i ara podria arribar a pensar que estem en una fusteria, però en una fusteria molt diferent, no? Perquè aquí veus tots, tot tipus de troncs de diferents mides. Déu-n'hi-do la feina que teniu aquí.
Sí, sí, la veritat és que això és com una, com un rebost, no? Això, aquest espai és com un rebost de fusta. I aquí, doncs, bueno, el dia que plou, el dia que bueno, o fa mal temps, o, bueno, o no, no, doncs sempre hi ha feina per fer aquí. I aquí ho aprofitem tot, no? Perquè, clar, per exemple, imagineu-se el que és un petit artesà que es dedica a la fusta i necessita trossos de fusta. On t'ha d'anar? Això, tan fàcil que sembla, això no trobes en cap lloc. En canvi, aquí sí.
Clar, hi ha una cosa amb això de la fusta i sobretot a la gent que hi treballeu i a la gent que li agrada fer coses amb fusta, no? Que és el tema, diguem-ne, de que clar, no pots tenir qualsevol fusta. Per exemple, per fer unes vigues deuen haver de ser seques. Això no... Clar, no.
Sí, 2 anys. Clar, clar, tu no pots vindre aquí a buscar una viga i dir, ah, vaig a tallar un arbre i faig les vigues. No, nosaltres les deixem assecar, vale? I bueno, sense pressa. Nosaltres ja entrem dintre d'aquesta roda, ja sabem que la gent vindrà amb presses, ja ho sabem, no? Però dintre d'aquest allò, bueno, doncs també li has de saber dir en el seu moment que no pot ser. I que jo què sé, ara, per exemple, no fem res de fusta perquè estem amb la castanya. Clar, i oh, com és, però jo ho necessito operar. Doncs no, fins aquí 2 mesos no et farem res, eh? I bueno, la gent s'espera o no.
Joaquim, hi ha una cosa amb tot això que jo veig que, clar, és que, com deia, no, ho aprofites tot. Això que ara es parla, no, i que tenim tant a la boca, no, el tema de la sostenibilitat, del reciclatge. Clar, tu aquí, diguem, reciclar, no recicles, perquè ho aprofites tot.
Sí, sí. Tot, nosaltres aprofitem tot, no tirem res, i clar, però la gent no ho entén, no? Però quan ve aquí, és que clar, és que ja ho veu. És que ja ho veu, vull dir, ho veu tan natural, perquè tu vens aquí i dius, bueno, aquí dona la sensació de que ve molta gent, però tu vens, com ara a primera hora al matí, i dius, ostres, aquí sembla que no hagi passat ningú. I fa 14 anys que ens dediquem a això. I això, no?, aquest respecte, doncs, amb tot el que d'allò. I la veritat és que molt bé, no? Vull dir que...
Què hi tens, aquests sacs?
Bueno, doncs aquí tenim una de les coses últimes que estem treballant. Això és pell de castanya deshidratada i resulta que en aquesta pell de castanya deshidratada doncs hi ha trossos de castanya. Bueno, doncs nosaltres l'any passat tot això ho tiràvem i fèiem una terra de castanyer. I vam dir, ostres, aquí podríem intentar separar això. El que vam fer és fer una màquina que ens separés els trossos de la castanya de la pell de castanyer. Bueno, doncs en cada sac resulta que hi van 5 quilos de trossos de castanya. Aquests 5 quilos es tiraven, però per fer números, 5 quilos a 20 euros, feu números. Aquí n'hi ha uns quants de sacs, eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí. Eh? Home, una trentena.
Sí, doncs mira, això ho tiràvem a terra de castanyer. I a més, ara hem presentat un altre projecte, que és que de la pell de la castanya deshidratada en volem fer paper.
Ep, i això com es fa?
Bueno, això, bueno, ara ens ho han aprovat, per tant, això, en un any nosaltres hem de decidir amb quines empreses treballem, crec que seran 4 empreses del territori, per investigar a veure si realment podem fer paper d'aquesta pell de castanya que porta molta fibra.
El teu cap no para mai, no?
Bueno, no, sí, la veritat és que penses moltes coses, però tot el que penses és, jo dic, tot ve de la natura, o té relació amb la natura. No fem muntatges artificials. Vull dir que...
Què és la cosa més esbojarrada que t'han demanat per fer?
Ostres. Buf. Bueno, esbojarrada no ho sé. Clar, ara potser ja l'hem normalitzat una miqueta, però jo que sé. Per exemple, doncs anar... Jo què sé, una plaça a Barcelona a muntar un bosc.
Carai...
Sí, doncs un bosc per 2 dies.
Déu-n'hi-do. Clar, suposo que també deuen vegades venir artistes aquí que deuen, ells que tenen les seves cabòries, no és que vull això, vull allò, i deuen anar passejant per aquí a veure què és el que troben, no? Com aquell, diguem-ne, entre comentes, aquell museu de l'oportunitat, no?
Sí, sí, és veritat, eh? Amb aquestes coses, bueno, ens han vingut, sí, és veritat, ara amb la idea, coses molt especials, gent que ens han demanat fustes molt rares per fer muntatges d'escenaris superraros, per fer casaments, eh? Aquí venen bastant amants de la fusta, no?, que ens demanen, i que ja tenen la confiança, escolta, Joaquim, vull 4 fustes d'aquelles, no?, com que, bueno, com que jo sapigués quines volen, no?, i venen, jo que sé, un cop l'any o així, i dic, bueno, doncs vosaltres feu, mireu, torneu-los a deixar una mica a mordre, eh? I trieu, no? I et trien fustes i coses que aquí la gent se li desperta un món nou, no sé, perquè veu molta idea i veu la història d'aquell arbre. Jo amb una fusta jo puc llegir pràcticament la història de l'arbre, del que ha passat a la vida, no?
Fins i tot veig que has fet un palot aquí, no sé, o una caixa, què és això?
Bueno, doncs ni una cosa ni l'altra, això és un compostador.
Ep, carai,
sí, sí,
com
sí.
Funciona això?
Sí, 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 bueno, perquè, bueno, doncs la gent també que treballa aquí, que volten, es passen informacions i coses, i això, clar, un compostador, molta gent, un compostador, doncs són de plàstic, home, això no quadra, un compostador té que ser de fusta. I a més de castanyer, perquè és el que aguanta més bé l'humitat. Doncs això està comprovat, i això tenim com un petit vídeo on t'ho ensenyem. Tu vas tirant l'orgànic del dia a dia, una família, vale, que evidentment que té de tindre un petit espai al jardí, no pot estar sobre el paviment això. I va tirant el seu orgànic que surt cada dia, va tirant, pam, i al cap d'un mes i mig o així el remen una miqueta, si no plou li pot tirar una mica d'aigua perquè treballi, que vagi fent el compostatge, i al cap d'un any doncs tindrà la millor terra pel seu hort o pel seu jardí. Espectacular. S'obre aquesta tapa de sota, que aquí van 4 cargols, i es treu per aquí. I, bueno, és super sostenible i, bueno, són coses que també fem.
I això que dius tu, un compostador no té cap sentit que sigui de plàstic, Una cosa tan senzilla com aquesta i que, en canvi, a vegades...
Sí, 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 però, bueno, és una mica no... Tot el que s'han muntat a darrere amb les estructures que hi ha, no? Després, bueno, doncs hi ha algú doncs, que bueno, doncs arriba a nosaltres i nosaltres li expliquem, i quan ho veu, encantat, no? I la gent diu, escolta, és que nosaltres ens va passar amunt, diu, escolta, nosaltres som una família, però que tenim un petit bar-restaurant, no sé què, que nosaltres generem bastant, i no sé què. Dic, bueno, doncs en fem 2, i ja està, cap problema.
Anem cap a l'obrador?
Perfecte.
I la castanya, que, Joaquim, una cosa que fa tothom, o la més coneguda, seria torrar castanyes, no? Però no sé si torrem bé les castanyes.
Home, en general, bastant malament.
Quin és el secret de torrar una bona castanya? Perquè veig allà una andròmina que no sé si és un invent teu, allò.
Sí, mira, això va ser de les primeres coses que vam fer. Bueno, potser ho vam fer el segon o el tercer any, i en vam fer 5. Vale, bueno, en van fer una i després va funcionar i en van fer 5 més. I són torradores de castanya que hem fet adaptades a la castanya d'aquí del Montseny. I la veritat és que van molt bé, Però clar, què passa? Nosaltres ho torrem cada dia. Clar, això un particular s'ha de comprar això, a part dels diners que val. Bueno, sí que n'hem vengut alguna, però no és el nostre objectiu, Vull dir que la veritat és que queden perfectes, però el més important, bueno, tindre un bon producte, però... Una persona torrant castanyes doncs que ho domini molt aquest tema.
Mestre torrador.
Sí, 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 sí. Aquí tenim 4 mestres torradors que aquest tema el dominen molt bé i està molt bé perquè, clar, si es passa un pèl al punt, clar, després nosaltres pelem a mà. Clar, després el que pela a mà, si li costa una mica de pelar, és culpa del torrador. Vull dir que...
A veure, va, com s'han de torrar unes bones castanyes?
Bueno, primer tindre un bon producte. Val? Bueno, doncs tindre molt clar si vols el producte d'aquí del territori o de fora. Si tens el de fora, doncs t'arribarà com t'arribarà, després, doncs mira, un cop et sortirà bé, l'altre no et sortirà bé, i si és d'aquí, doncs és una castanya fresca, clar, prèviament l'has tingut a la nevera, s'ha de treure 2 hores abans perquè li pugin els midons, la talles, depèn la mida de la castanya, fas el tall per un cantó o fas per l'altre, i després els que tenen foc a terra, que poden fer amb fusta i amb llenya, doncs tindre una bona llamarada. Igual que el calçot, igual. Val? I després doncs, calentes una mica la paella perquè agafi una mica temperatura, poses les castanyes i depèn quines castanyes, són 8 minuts i mig, 9 minuts, 9 minuts i mig, depèn del calibre de la castanya.
Això el que hauríem de fer, Joaquim, és sempre primer triar les castanyes, no? Petites, mitjanes i grans, perquè unes tardaran més que altres.
Ah, clar, sí, per això nosaltres ja les venem totes triades. Ja tenim unes màquines i que les trien per mides i, clar, és superimportant el calibratge de les castanyes.
Escolta, aquestes castanyes que acabem de veure aquí, que s'estan assecant, aquestes no tardarien per gaire a quedar cuites, eh?
No, 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 perquè estan allò que diuen en processo, no?
Clar, jo el que veig aquí és molt curiós perquè tu aquí el que estàs fent és una castanya, això ara, amb fenòmens, diguem-ne, d'alimentació i tot això, fas una castanya rou, és a dir, això és allò, assecar-les amb aquesta temperatura que estàs al voltant dels 30 i pocs graus, això és una delícia.
Sí, 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 no, la veritat, ara que ho expliquem aquí amb molta facilitat, no, però... Això portem anys per aconseguir això, no? I ara quan ho trobes, doncs la veritat és que és fantàstic i dius, quina sort, no?, d'aquesta saviesa que et dona. El que passa que, clar, és una cosa que l'apliques any rere any, no? No més rere més, és any rere any, no? I dius, que bé, no? I aquesta organització de la castanya, de la planificació, de quan t'arriba, quina la faràs anar aquí, quina la faràs anar allà... La veritat és que és molt maco.
Escolta, de què en fas d'aquests plançons?
Doncs mira, aquí ara estan acabant la temporada. Aquests aniran doncs, per diverses finques. Gent que ens vol comprar algun castanyer, doncs aquí els seleccionem. Nosaltres ens els fem néixer aquí. I bueno, doncs, hi ha gent que li fa gràcia tindre un o dos castanyers. Hi ha aquí, doncs, ja en vol plantar 7 o 8. I bueno, doncs, aniran per això. Vull dir, ara quan es pari la circulació vegetativa... A partir de desembre, gener, doncs començarem a treballar amb els plançons.
Quant tarda un plançó a ser castanyer i a fer castanyes?
6 anys, aproximadament. Si estan en condicions i ben cuidat, els 6-7 anys poden començar a fer algun palló i alguna castanya.
I fins a quina edat creus tu que has arribat a veure el castanyer més gran que tinguis per aquí?
Bueno, els d'aquí tenen doncs, entre al voltant dels 700 anys. Aquí hi ha estructures de natura molt bèsties. Vull dir, tenim un castanyer que es diu... El castanyer del Noc, es diu aquest castanyer. I aquest castanyer, des de dintre el castanyer, podem veure el mar.
Què dius ara? Sí. Ja amb això explica-m'ho.
Sí, té una situació en una finca bueno, situada de cara al mar, per dir alguna cosa, però està en el Montseny, i un senyor que gestionava aquesta finca un dia va dir, t'haig d'ensenyar una cosa que molt poca gent ho sap i vull que això no es perdi, i m'ho va ensenyar a mi, i és un, bueno, és, un privilegi, una història... quan entres allà dintre et venen coses molt bèsties, no? Perquè hem de pensar que això ha sortit d'una castanya.
No em diguis el lloc exacte, que si no posarem autopistes cap a aquest castanyer. Escolta, anem a veure les fustes?
Perfecte, anem. Bueno, doncs ja ho veus, ara aquí, veus que hi ha tothom treballant i estan preparant perquè ara arribaran 45 persones. I, bueno, doncs aquí se'ls explicarà els productes, la feina que fem, i bueno, anar-ho posant a punt perquè la gent aquí se sorprèn, molta gent no sap a què ve, molta gent venen, bàsicament, també molts, per amics, que els diem, no els hi expliqueu, no els hi expliqueu, dieu que anem a la muntanya, i quan arriben aquí, i diu, escolta, Joan, per què no m'ho deies, que no sé què, bueno, i aquí la gent se sorprèn, que diu, i en el fons li diu, gràcies, Joan, per la bona persona que ets, perquè ens has fet aquesta sorpresa de la natura, això ens passa.
Veig que hi tens la filla aquí també, o sigui que la cosa seguirà.
Bueno, i nosaltres intentem que tota la gent que treballa darrere de la castanya de Viladrau conegui tot aquest món, no? I, bueno, perquè això és un coneixement personal, però és un coneixement pel país, i, bueno, i ells decidiran si això volen tirar-ho endavant o no, però, bueno... Jo crec que tot aquest aprenentatge, això és una sort poder-ho viure.
Home, jo crec que tot això no es pot perdre. Hi ha una cosa molt interessant que un dia em vas ensenyar. Aquesta, podríem dir, carpa que tens aquí, o per això, aquí això no està lligat a terra.
Sí, 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 sí. A mi em fa gràcia com bé, de vegades tenim visites i venen enginyers i venen arquitectes, no? I els fa gràcia la carpa. I diu, ostres, diu, això està molt bé, està molt funcional. Dic, mira, doncs això aguanta el Glòria, això ho ha aguantat tot. Dic, la gràcia està que és mòbil i l'aixequem la carpa i la gent s'al·lucina, no? I, bueno, mira, té 14 anys.
Déu-n'hi-do, 14 anys que encara va aguantant per aquí. I ara entrem cap a l'obrador perquè, clar, una cosa és torrar castanyes aquí a fora, ara quan vingui la gent, però l'altra és la gran manipulació que feu al món de la castanya, perquè això és un òpera i de ben segur que, si sabéssim més coses, mira, quan diuen que la castanya a la cuina es va començar a perdre una mica quan ens va arribar la patata, però de ben segur que ara jo crec que hauríem de recuperar o podem recuperar tota aquesta gran saviesa al món de la castanya, no?
Sí, aquesta és una oportunitat doncs, que la gent com ve aquí... és que, clar, aprèn tant i s'adona que hi entén tan poc, no? I després, bueno, que se t'obren a tu, no? Que, clar, veiem que els expliques coses que hi ha aquest desconeixement. Per tant, nosaltres, tothom que ve, bueno, ho volem posar i la castanya jo crec que... Ha de fer pujar molts esgrons per estar a dalt de tot.
Clar, per una banda, primer de tot, tenim la castanya seca, que li dieu sacallona. No sé si hi ha alguna embolítica aquí amb la sacallona d'aquí a Osona.
No, bueno, que ens hem trobat de vegades que hem anat a alguna fira i hi ha gent que, ostres, que contents, els organitzadors, no? Que podeu vindre a la fira i resulta que al cap de, no sé, 5 o 6 dies abans de la fira ens truca i diu, escolta, que no podeu vindre a la fira, dic, i doncs, què ha passat? Diu, oh, és que ens heu dit una mentida. Dic, què voleu dir, una mentida? Diu, oh, és que us dediqueu a vendre embotits, veneu sacallona. Dic, sí. Dic, què passa? Dic, no, bueno, és que la sacallona és una castanya deshidratada. O sigui, això és el desconeixement de la cultura de la castanya.
Veig que també, clar, si tenim la castanya deshidratada, tenim la farina de castanya.
Sí, sí, clar. A partir de la castanya, després nosaltres doncs, ja la molinem i fem la farina, doncs, que ha d'estar amb les 560 micres, ideal, que necessita la farina de castanya.
Clar, per una banda, si tenim farina de castanya, podem fer tot un gran reguitzell, diguem-ne, de galetes, de pa de castanya. Crec que és això.
Això és pastís de castanya.
Ep. I com el feu aquí dintre?
No, aquest ens el fa... Nosaltres treballem amb 15 petits obradors que ens l'elaboren per nosaltres, no?
Que bé.
Amb la nostra matèria prima, no?
Clar. Veig també, clar, botifarra de castanyes, per tant, un altre d'aquests elaboradors que feu, sí. Això ara en diuen un joint venture, no?, d'aquestes coses.
Sí, sí, no sé, el que passa, nosaltres no li diem aquest nom, que jo el trobo molt maco, no?, però clar, com que tot això creix molt a poc, tots aquests acords són molt a poc i crees un producte que no hi és, no? I la veritat és que, bueno, doncs nosaltres n'hi ha que els fem funcionar la temporada i n'hi ha altres que els fem funcionar tot l'any. I bé, molt bé, estem molt contents.
Escolta, cervesa artesana de castanya sense gluten.
Sí, 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 sí. Nosaltres, bueno, vam ser els primers de fer cervesa de castanya aquí a tot l'estat, no? Ara ja n'hi ha més empreses que n'elaboren, però... Clar, nosaltres som l'únic productor, no? Clar, vull dir, nosaltres seleccionem les millors castanyes i fem el millor procés perquè, a més, el puguem certificar sense gluten.
Una de les coses que em fa més bonic de veure, més que tot, perquè tothom, és a dir, de vegades no cal que hagis de tenir la llenya per torrar castanyes, però ja teniu unes castanyes torrades, també ja envasades al buit, que... Ara només em fas pensar en agafar aquestes botifarres, aquests costellons de porc i fer un platillo amb castanyes de Viladrau, que això ha de ser una delícia.
No, no, la veritat és que sí. Aquestes castanyes nostres és increïble, jo dic. És que volen, és que ja ens hem trobat a plena temporada, això impensable, 2 dies estar sense castanyes. Perquè no donàvem l'abast a la demanda que teníem.
Clar, és que jo ara estic pensant que això és una barreta energètica fantàstica, no? I ben saludable.
Sí. De fet, molta gent que ve aquí, que ja li agrada caminar, doncs se li explica, i el desconeixement que tenen realment d'aquest producte. Diu, ostres, però és que això és superfàcil. Diu, bueno, és el que tenim, o el que teníem, no?, i que ho donem a donar a conèixer.
Veig també que, clar, si teniu la castanya deshidratada, la castanya fresca que s'està secant, també crema de castanya. Això, sí. Això amb una bona torrada de pa i una mica de mantega d'aquesta que tenim aquí dalt a la Rogell i a la Cerdanya...
Sí, home, perfectament, clar. Tot estàs parlant sempre de productes, de territori, de que darrere hi ha persones, de que, bueno, no, això tan directe, no? Doncs clar, aquesta crema, bàsicament, aquesta no porta sucres, eh? És per la gent que no vol cap tipus de sucre, vull dir que la pots posar... També la pots posar en una pasta fresca, eh? La pots acompanyar, doncs, o un pots, jo què sé, amb un tomàquet, un siam, una culleradeta d'aquesta de crema i queda fantàstica.
I bastons també, per anar a passejar, no?
Sí, exacte, clar, bastons, el que es deia, clar, això és per la vida. Jo dic a la gent que ve aquí, diu, i aquest, un bastó d'aquests quan dura? Dic, bueno, dura, doncs, sempre, perquè, clar, això, l'avantatge que té el castanyer és que té els nusos saltats, no? I després no té una corona. Després tu agafes un tronc i l'intentes trencar, l'escardaràs, l'esbardaràs, però no el trencaràs mai.
Clar, veig també, per exemple, clar, això és molt divertit perquè el fet de poder col·laborar amb gent d'aquí al voltant, dius, mira, va, que si una crema de castanya amb carabassa, que si un oli amb castanyes, que si un vinagre amb castanyes, que si un licor de castanyes, que si una melmelada amb castanyes. Això és nou, melmelada de castanyes i gers no serà amb els teus veïns que van venir aquí a la fonda que cultiven gers.
Doncs perfecte, sí, en Jordi i la Cristina. Clar, doncs nosaltres hem fet aquest acord amb ells i, bueno, que són gent molt maca, que jo hi dono molta importància a gent que no ha vingut així de fora d'una altra zona i vindre aquí a Montseny, que jo crec que hi ha lloc per molta gent per fer coses així tan xules i poder fer aquest producte, quan nosaltres els hi vam dir, la veritat és que ells em van dir, diu, és que és increïble la reacció que fa el Gert amb la castanya. Per tant, queda boníssim.
La dolçor de la castanya, l'acidesa lleugera del gerd, això és un operar. Joaquim, jo crec que aquí hi ha molta feina per fer. Jo no sé tu, a 10 anys vista, com t'agradaria que sigués aquest espai de consciència al món de la castanya?
Home, jo m'agradaria que fos un espai... No més gran, potser farem per fer alguna petita ampliació d'alguna cosa, però sempre tocant de peus a terra, però sí que fos un referent a Catalunya, no? Dir, jo avui he estat aquí, quan jo sento parlar de castanyes, sé el que hi ha darrere, no? Bàsicament això, i per l'altre cantó, bueno, sí que el que més gran que podem fer és que a nosaltres ens agradaria, doncs, poder gestionar el Parc Natural del Montseny, totes aquestes finques, tornar-les a activar, que tornin a produir castanya, que es torni a generar feina en el territori, que la gent digui, ostri, quina feina que estan fent allà en el Parc Natural del Montseny, no? Doncs tot això és la visió que fem del futur.
Joaquim, gràcies per tota aquesta saviesa al voltant de la castanya i gràcies sobretot per posar un producte que tenim aquí a casa nostra a l'abast de la cuina, que nosaltres sense la pagesia no som res.
Sí, no, i bueno, i nosaltres sense aquesta oportunitat que ens doneu per poder-ho fer conèixer als oients i a la gent, això, doncs, es va notant mica en mica aquesta feina, no? Perquè, clar, com nosaltres la gent ve aquí, els hi fem una enquesta de satisfacció. No? I la gent et diu, us hem conegut, us vam veure, per tant, nosaltres veiem si realment, no? Doncs la gent escolta aquests programes, veu aquests programes, no? I això, doncs donar-vos gràcies a tots vosaltres.
Escolta, anem a Torre Castanyes?
Doncs vinga, ja podem anar-hi.
Jo no sé si ara, mentrestant, anem a Torre Castanyes, m'explicaràs aquesta idea de què en faràs dels pallons.
Bueno, no ho sé, el deixarem més endavant, eh?
Punyeter.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase que va dir Federico Fellini, tan curta com diu: la vida és una combinació de màgia i pasta. I és que els que som macarronòfils, això ens va de meravella. Perquè us agraden, oi, els macarrons? Bueno, esperem que us hàgiu passat molt bé amb aquesta fonda i, si tot va bé, ens tornem a trobar, res, molt aviat, eh? Sí, que també tenim la fonda de festius. A passeu!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.